prioritària a les institucions penitenciàries.
És curiós que la major part de veteranos, de gent que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro.
Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tèntol!
Heu de saber que el proper dia 29 de març al Teatre Principal d'Inca la companyia La Muf revisarà Don Juan, un clàssic universal.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
El moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui de Tèntol. Ho feim amb Antoni Cardell aquí al control tècnic i avui tenim la companyia de en Víctor Jiménez d'aquesta companyia que vos dèiem, La Muf, que du Don Juan a Inca.
La companyia La Muf arriba en Don Juan, una proposta coreogràfica dirigida per Víctor Jiménez amb música de Jorge Sarnago, que transforma el mite de Don Juan en una peça plena de passió, misteri i modernitat. La companyia, fundada a Saragossa el 2008, La Muf ja s'ha consolidat com una companyia amb un llenguatge propi, capaç de revisitar grans clàssics des d'una mirada contemporània, i precisament en volen parlar una estona en profunditat amb el director i coreògraf d'aquesta companyia, Víctor Jiménez.
En profunditat.
I doncs sí, és el moment de saludar-lo. Víctor Jiménez, què tal, com estàu?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Benvingut. Gracias.
Gracias, gracias.
A punt per arribar a Mallorca amb aquest espectacle, Víctor.
Sí, estamos muy contentos. La verdad es que no es la primera vez que nos acercamos a la isla y estamos, pues, como siempre, expectantes, porque es verdad que el público nos acoge muy bien. El teatro, pues, siempre pues, son teatros muy... Están muy bien preparados, teatros que tienen unas condiciones espléndidas para bailar y bueno, y estamos, como ya te digo, pues con muchísimas ganas de iros a hacer otra vez una visita.
Clar, Víctor, el mite de Don Juan és un mite ja molt explotat, ja s'han fet moltes obres dedicades a Don Juan i de fet és un personatge que ja té segles d'història. Què justifica tornar a posar-lo avui, en el segle XXI, sobre un escenari?
Pues ese fue el dilema. La verdad es que decía, ojo, ¿cómo me enfrento yo a este personaje, a este texto que es tan mundialmente conocido y que a día de hoy, pues hablar del honor, hablar de ciertas cosas, pues no tiene sentido, ¿no? Y más el personaje de Don Juan, pues actualmente pues podría ser un poco incluso tachado de machista, ¿no? Entonces lo que yo pensé y decidí es que íbamos a darle una vuelta a la obra y vamos a hablar sobre todo de ese sentimiento que es internacional, eterno, por excelencia, que es el amor que siente don Juan por doña Inés y el amor que siente doña Inés por don Juan, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a reestructurar un poco la obra sin aunque tú cuando la ves todos esos matices, pues todo ese amor exacerbado, ese amor eterno, romántico, todo ese erotismo, ¿no?, que tenían los dos personajes. También te puedes ver pues ese éxtasis, ¿no?, de doña Inés, ¿no?, una forma diferente de enfrentarse al amor de él y de ella. Entonces pues a partir de ahí con los bailarines de la compañía empezamos a hacer un trabajo de búsqueda y empezamos a hablar de eso, ¿no?, hablar de lo que es realmente el amor, que es universal y es atemporal, ¿no?
Clar, Víctor, com que parles de doña Inés, intues que allò que haurà servit de base és el don Juan Tenorio de José Zorrilla, però clar, la vostra peça apunta a una relació una mica més recíproca de la parella d'enamorats, no? Perquè doña Inés té molt de pes. Ha ganado peso en tu representació, doña Inés. No
sí,
solo
sí,
és
sí, sí,
la història de don Juan, sinó que és la història de dos enamorados.
Exactamente. Para mí la obra la estructuramos como en tres partes, ¿no? El mundo como en tres capas. El mundo de don Juan, ¿no?, que es más la templanza, el egoísmo, y luego pues tenemos todo ese mundo de doña Inés, que es más felicidad, es más serenidad, es más éxtasis, ¿no?, porque en realidad la que lleva el peso de la relación es ella la que decide que esta relación continúa, no en la vida, sino más allá de la vida, ¿no?, en la muerte, que es cuando realmente estos dos amantes pues se pueden juntar, ¿no?, que al final es la base del romanticismo, ¿no?, el amor eterno y el amor hacia la vida eterna, ¿no?, para siempre, ¿no? Esa es la imagen, o sea, la esencia que yo me quedé del don Juan de Zorrilla, ¿no?, eliminando todos esos estereotipos de siglos pasados que en realidad no nos llevan a ningún lado, ¿no? Entonces toda la obra transcurre en esos sueños eróticos de Inés cuando recibe las cartas de él, en todo ese mundo. O sea, es más, Inés toma un poco más la iniciativa del amor verdadero, ¿no?, en esta relación.
Clar, parlant d'amor verdader, amor transcendental, una mica com aquells versos de Quevedo, seran cenizas, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado, tot això traslladat a una obra del segle XIX, com és don Juan, de Zorrilla, que clar, com se li posa ball o dansa o imatge a una obra que és tan de text com el don Juan? Claro, ¿cómo se traduce al lenguaje de la danza unas palabras que ya todo el mundo tiene en el recuerdo?
Claro, exactamente. O sea, tú piensas, o sea, es verdad que el espectador que tenga un poco, el que conozca un poco, el que vaya de nuevo al teatro y vea a don Juan, bueno, tendrá ciertas nociones. El que así haya leído la obra, como es tu caso, y recuerde algunos textos, algunos poemas, algunos fragmentos, tanto el uno como el otro encontrará todo en este don Juan, ¿no? Porque es verdad que hay momentos de luchas de espadas, hay momentos de imágenes surrealistas, o sea, e irreales. Hay momentos de conventos, ¿no? De todo ese misterio de los conventos, ¿no? Pues se lleva la danza, pues como pues eso, por imágenes, ¿no? De repente, pues vemos que se refunde, ¿no? Se refunden los dos personajes en movimiento y se van yendo de una capa a otra, de la capa de don Juan, con esos sentimientos más de venganza, más de lucha, más de egoísmo, y luego pues pasamos al mundo de Inés, y luego ya pasamos al mundo de las estatuas de los muertos, donde el espíritu se queda vacío, ¿no? Esa parte es esencial cuando la acompañas de una música que te lleva también a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la obra es perfectamente entendible y para cualquier persona, ya te digo, que conozca el texto o no lo conozca, ¿no?
Clar, Víctor, ara parlaves de refundirse dos bailarines, permíteme la frivolidad. ¿Cómo podemos refundirnos con otra persona? Es para una amiga. Pues en un momento determinado hay que hacerlo.
Pues mira, hay que refundirse, es estar lo más cerca posible el uno de otro y que de repente no sepas cuál es tu brazo, cuál es el de ella y eso es refundirse, es estar tan unidos en todo, en algo tan profundo que sois una persona, ¿no?
Somos conversa.
Eso se ve, la historia es lo que a partir de los movimientos de los bailarines, porque los personajes son, bueno, pues son imperfectos, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es darles vida con movimientos dinámicos, explosivos. Hay ratos que son poesía pura, porque ves a los dos cuerpos unidos de una manera que no te podrías imaginar, porque tenemos la imagen de una señora que es una monja y de un señor que es un libertino, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es esa unión es como de repente ese amor verdadero, ¿no? Cada uno deja su rol fuera y solamente se encuentran en ese sentimiento, ¿no? Y entonces, pues es un espectáculo que te digo que llega, ¿eh? Que llega muchísimo, porque estamos teniendo muchísima gira por toda España y realmente tenemos es que funciona muy bien. Por eso tengo muchísimas ganas de ir con esto a Mallorca. Estuvimos el verano pasado, estuvimos en Menorca y la verdad es que fue en Ciudadela. Fue un exitazo. Ya te digo, estamos recorriéndonos toda España y la verdad es que funciona muy bien, muy bien.
Per tant, si ja fem Mallorca, ja només us quedarà Eivissa i Formentera per poder fer aquesta visita en Don Juan.
Ojalá.
Som en conversa amb en Víctor Jiménez, ell és director i coreògraf de la companyia La Mof, que aquest de setmana serà en el teatre principal d'Inca amb aquest Don Juan, aquesta revisita que han fet un mite clàssic com és el Don Juan Tenorio. Clar, Víctor, investigant una mica sobre la teva trajectòria, tu has fet feina a la companyia de Víctor Ullate, també vas ser ballarí solista a la companyia de Maurice Béjart. No sé com, després de passar en dos grans noms de la dansa, com és el teu cas, has creat el teu llenguatge propi, el teu propi registre. No sé si ha estat fàcil poder sortir d'allò que seria l'hegemonia de dos mestres per poder crear la teva pròpia veu com a ballarí, com a coreògraf i com a director.
Sí, no, la verdad es que he tenido una suerte muy grande por tener el recorrido que te he tenido, ¿eh? Porque después de Béjart estuve en la Ópera de Lyon, donde pude bailar coreografías de Killian Forsythe, bueno, un montón de todos estos grandes contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues el lenguaje es que no sé, tienes tú te dejas moldear por unos y por otros cuando eres bailarín y de repente, bueno, pues ves la oportunidad y tienes un poquito de ganas, ¿no? De hacer algo tuyo propio y bueno, empecé como casi una aventura porque fue una cosa muy muy puntual y bueno, y esa cosa puntual funcionó muy bien y seguimos hasta ahora. Entonces, bueno, pues no lo sé cómo de repente encuentras lo importante es decir algo, ¿no? Y querer decir algo y que la gente el público, ¿no? Te siga, porque es que es verdad que el público puedes engañarle una vez, yo siempre lo digo, le engañas una vez, le engañas dos veces, pero la tercera no le engañas y ya no va a verte. Y de momento, cruzo los dedos, vienen a vernos. Entonces, hay algo que está bien.
Jo ho deia, Víctor, director i coreògraf. No sé si això te permet tenir més control o més dubtes. Claro, a la teva, les dues coses, què te dan? Más libertat o és una cadena aún más complicada de gestionar?
¿A qué te refieres? A
dirigir, las dos cosas, ¿sí? Exactamente. No. Tener que ser director, coreógrafo, tener que llevar una compañía. Claro, es mucha responsabilidad. Siempre sobre una persona.
Sí, la verdad es que el nombre de director es porque sí, porque tiene que haber una cabeza que diga, que tenga la última palabra, ¿no? En algún momento, pero yo me siento más a gusto en el rol de coreógrafo y más que coreógrafo de como de Sí, de aglutinar a cuerpos y formándolos y haciendo y construyendo, ¿no? Es más, no sé, como un arquitecto, un pintor o incluso un poeta, ¿no? Yo cojo los cuerpos y buscamos un movimiento y lo vamos. Y la ayuda de los bailarines, pues, es esencial, claro. Sin ellos, pues la cosa sería un poco más difícil, pero sí, yo, director, bueno, pues sí. Se sobrelleva, pero yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿eh?
Una cosa lleva a l'altra, són molts anys de trajectòria, ara ho comentàvem, ja que cap de setmana seràs en el teatre principal d'Inca amb aquest Don Juan. I és hora de crear una coreografia, Víctor. Fins a quin punt la narrativa importa o és només un punt de partida? Perquè jo m'imagino que és Don Juan que veurem a Inca, que ja vam poder veure en el seu moment a Ciutadella, clar, partir d'una base com és el text de Don Juan Tenorio, però a partir d'aquí, clar, no hi ha indicacions que diguin aquí poden ballar, aquí no. Ha de sortir tot del teu cap creatiu. S'obre ha estat un punt de partida o t'has hagut de basar molt en la narrativa de s'obre?
Yo lo que yo hago es buscar la qué es lo que quiero, la idea. O sea, por ejemplo, partimos de esto. Mira, la última producción que hicimos quería hablar sobre la tradición, ¿no? Sobre toda esa tradición que llevamos, ¿no? Desde mi generación, ¿no? De la generación de los 70, 80. Toda esa transición que hubo, ¿no? En toda España, pues que yo quería hablar de eso un poco. Y bueno, pues lo que hicimos es buscar un par de palabras con los bailarines, buscamos tres palabras que nos pudieran indicar ese pasado que tuvimos, y a partir de ahí vamos haciendo cosas. Pues con Don Juan fue lo mismo. Con Juan teníamos la base, teníamos los personajes, teníamos el texto que ya te indicaba muchas cosas, y a partir de ahí vamos creando, ¿no? Es así, es ponerte y darle mil vueltas y ir borrando, ¿no? Al final tienes que borrar mucho para que la pieza quede redonda, pero el principio es así. El principio son muchas lluvias de ideas, muchas opiniones, muchos colores, muchos movimientos, muchas cosas que al final pues vas quitando y te queda la pieza perfecta.
I si ara qualque oient ens està escoltant, Víctor, per què dedicar-se a la dansa? Què és allò que t'ha portat a tu? Més enllà d'una feina. Perquè, clar, hi havia bona pulsió artística d'entrada, però si ara qualcú s'està plantejant fer dansa contemporània, com és el teu cas, què els hi diries? Sí.
Pues es que es algo, el dedicarte a la danza es algo vocacional. Yo a partir soy profesor en el conservatorio, y yo veo a mis alumnos que tienen todos los días todo el dedicarse a la danza es muy duro, porque trabajas con tu cuerpo y no sentarte en un ordenador, das al enter y venga, empezamos. No, aquí tienes que calentarte, tengas fiebre, no tengas fiebre, tienes que trabajar con tu cuerpo, ¿no? Yo los veo con una ilusión todos los días por las mañanas en clase con los ojos abiertos, como con ganas de comerse el mundo, y eso es esencial. O sea, dedicarse a esto necesitas una vocación primero, sino pues es verdad que sé que bueno, pues tendrás más o menos un físico cuidado, porque la danza siempre te da ese toque de estilizado, pero no llegarás lejos porque necesitas.
Bueno, Víctor, yo no quería entrar en estos prolegómenos, pero ya que me has abierto este jardín, supongo que como bailarín también se liga mucho.
Bueno, sí, bueno, tú también.
No, como has dicho, que te da un cuerpo estilizado, no. yo aquí he visto mambo. O al menos yo lo he intuido desde esa parte del micrófono.
Bueno, a ver, cada uno liga lo que quiere, eso está clarísimo. O sea, pero vamos, que es verdad.
Me ha encantado la frase.
Gente muy joven, que bueno, pues eso, que disfrutan de su vida, como quieren.
Claro, no. Ya está, cerraremos la puerta de este jardín. No, venga. No nos vamos a encallar en esto. Només recordar que és aquest cap de setmana, Teatre Principal d'Inca, si voleu veure aquest Don Juan de la companyia La Mof, una companyia meravellosa que ja ha passat per diferents illes i que també ja ha passat per Mallorca qualque vegada per fer un altre espectacle. Víctor, ja per a terminar, perquè nadie se puede perder aquesta funció d'aquest cap de setmana en el Teatre Principal d'Inca.
Pues porque creo que es una buena opción de fin de semana, sobre todo eso. Te vas al teatro, te pasas una horita viendo, te dejas embuir por un autor importante como es el Zorrilla, te dejas llevar por la música, te dejas llevar por los bailarines, te dejas llevar por el movimiento y luego pues te vas a tomar unas cervezas, unos vinos con tus amigos y has pasado una tarde perfecta. Simplemente por eso ja merece la pena.
Don Margarida, tot això i molt més aquest cap de setmana a Inca, gràcies a aquest Don Juan de l'Amof.
Exacte, dia 29 al Teatre Principal d'Inca, n'hem parlat amb en Víctor Jiménez. Víctor, moltes gràcies.
A vosotros.
Una ferrada. I fins aquest cap de setmana. És una de les propostes culturals d'aquesta setmana, però ara hem de fer un tèntol i hem de reflexionar en Joana Morató sobre altres coses també culturals.
IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que escoltava anys enrere seria precisament becada. Crec que avui en dia no s'utilitza massa.
Marotades i marotismes, amb Joana Marató.
Som dilluns, sí, i són les 5 i 26 minuts, moment per rebre l'alegria dels dilluns, que és la Joana Marató, com anem?
Bon dia, estimats, ben com estàveu?
Molt bé, i tu?
Ai, fa una caloreta ja d'estiu, una cosa
Trobes?
Així.
Trobes? Sí,
però
ja ha arribat la primera.
Però és que siga dissabte per el canvi d'hora. Ja sé que n'hi ha que me pegaria en una cotallada, però a mi m'agrada aquesta hora, aquest horari d'estiu, i jo també fruit que faci més calor. Però bé, vull saber si vos cau bé tothom.
Tothom.
Tot el món.
Això és molt complicat, no?
Has de dir sí o no?
No. A mi, de fet, no. El 80% de l'univers me cau tort.
Que bé, Xisco Nadal. Vull saber...
Un 10%. M'és igual.
Sí?
I el 10% me cau bé.
Val, perfecte. I vull saber també si canviaria la vostra percepció del que sentiu o del que penseu d'una persona si descobríssiu coses que no vos agraden.
Sí.
Depèn.
Depèn. Bé, de com que depèn, anem per feines.
Capítol 161. Ser o no ser. Separar o no separar. Aquesta és la qüestió.
Vinga, lots, que avui venim amb una marotada de ses bones, d'aquelles que directament me'n fan discutir en els dinars o sopars de família. Si voleu discutir aquest cap de setmana, si teniu qualque dinar, podeu treure aquest tema, per exemple.
És l'eterna discussió.
És l'eterna discussió. Se pot separar obra d'artista?
Tema delicat, Joana Maria Marató Munà. Perquè, clar, tots han dit qualque vegada allò de jo escolt la música, no la persona. Però no és tan fàcil o tan senzill com sembla.
No.
I jo ja ho he dit un parell de vegades. A mi, si em mala persona, no m'interessa allò que fas.
No m'interessa. Idò, vinga, anem per feina, perquè volem suscitar aquest debat, aquesta tertúlia, volem fer una mica de debat al voltant d'això, perquè no és senzill. I alerta, perquè el debat ha tornat amb força d'aquí que escoltem de fons en Rosalía i en Björk, perquè, ja ho sabeu, un comentari recent d'Anna Rosalia ha fet que tot això tornés a estar de moda, no, d'actualitat. Ha posat a taula figures com Picasso i també artistes actuals. Anem a parlar, o anem a escoltar primer el tall, el fragment en què Anna Rosalia, parla així d'en Picasso.
Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado como que diferenciar el artista de la obra, porque quizás ese señor yo lo hubiera conocido y no sé, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que a lo mejor me han explicado, pero luego digo, quién sabe, a lo mejor sí o no lo sé y no me importa. Es como,
a mí no me importa.
Me disfruto su obra.
Yo también puedo disfrutar de la obra plenamente.
Sí, me puedo disfrutar de...
Sabiendo lo otro, me interesa mucho esta época, que es la información y que uno pueda decidir cuando hay algo que dice, bueno, acá me interfiere en la obra, pero a veces no.
Ya, ya, te entiendo. Pero de golpe, ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no?
También.
Entonces, a no ser que tú hubieras, yo me digo a mí mismo, a no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona, ¿yo quién soy yo para juzgar?
También.
¿Sabes? Es como...
Ai, quantes vegades, eh? Cada vegada, Xisco Nadal, Margalida Mateu han dit allò de que a vegades els artistes se'n van a una entrevista, se relaxen i diuen una cosa innocent, sense pensar massa, i poden crear un terratrèmol, no? Perquè moltes vegades...
Sí, però bé, en principi tampoc no hi ha tant terratrèmol, no? Perquè ella diu, a mi m'agrada l'obra de Picasso.
Bé, val. Però qüestiona...
Sí, a qui volia anar.
Exacte. Allò que fa un poc en Rosalia és posar en dubte o qüestionar que hi pugui haver qualque cosa dolenta darrere en Picasso.
Com
que...
Exacte. Quan s'han publicat un munt de coses de que Picasso ha estat misògin, havia maltratat per les seves...
Jo crec que va picar de desinformada.
Exacte.
I va dir, si jo conegués coses d'en Picasso, pot ser-me que hauria igual de bé o no, clar, aquest pot ser-me que hauria igual de bé o m'agradaria la seva obra, és allò que ella, que ha fet del feminisme una de les... Encara que ella digui que no és d'ismes, però ha fet del feminisme de les seves banderes, clar, si li diu flip, encara en Rosalia digui que sabent tot allò que saben de Picasso, encara el com a defensis. Per molt bé que pintàs.
Exacte, per aventura no han de qüestionar s'obra, però moltes vegades s'obra va molt estretament vinculada o relacionada o fins i tot explicada amb allò que era la persona. Però bé, una de les declaracions que van venir acompanyades després d'un altre vídeo, d'un altre... d'unes altres declaracions.
D'un altre post d'aquests que fa ella.
Demanant disculpes. Això va dir Rosalia.
Yo personalmente no estoy en paz. La verdad es que cuando te pasas tantas horas hablando, llega un momento en el que a lo mejor pues dices algo que no tiene sentido. Es verdad que me he equivocado. Tenéis razón, absolutamente. Gracias por decírmelo. Y voy a intentar aprender más e intentar a lo mejor pues no... Que es importante a lo mejor no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Porque realmente yo personalmente pensaba que Picasso pues que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía.
Clar, aquí malamente. Hem triat aquesta cançó perquè Rosalía, malamente.
Típic
malamente,
manolete, si no sabes torear, pa què te metes.
Exacte,
no, però jo estic d'acord amb una cosa. Disculpes sempre són bones. Jo trobo
sí,
que les disculpes
bé, però...
sempre són bones.
Molt
perquè
bé.
Ja ha reflexionat a dir, és vera, tal vegada no és prou adequat allò que vaig dir, demana disculpes.
Però també reconeixeràs, ostres, en jo, Margalida, que per ventura per arreglar-ho a vegades ho embues més. Qualque vegada ho pots embolar.
Sí, i que també era un episodi que allò ja havia passat, era una conversa que havia tingut, que també has de tenir tot el context de la conversa, perquè a vegades t'agafen un fragment d'una entrevista
i que moltes vegades no el tenim, i no passa res, vull dir, no, sí. no estem obligats a saber de tot, de tothom.
I per sentit també, segons qui titulars.
Però bé, jo allò que volia explicar aquí és que, clar, no xerrant només de si qualcú és simpàtic o no, perquè pot ser una persona no te caiga bé i ja està, no passa res, tots tenim qualque cosa.
I que també
la
gent té dret a ser curta.
Exacte.
Que si la curta fos boira, pot ser, no hi veurien dos pans endavant.
Jo ara no volia anar per aquí.
No, sí,
no,
però...
és el cas de Rosalia.
No he dit que sigui el cas de Rosalia. No tots els arguments són ad hominem, però és cert que també no dic que en Rosalia tingui de tassa curta, que sí, sinó que molt de genis o molta gent creativa pot tenir parts que no t'agraden.
Exacte.
Però clar, aquestes parts que no t'agraden no tenen per què anul·lar la seva obra.
Però
clar,
obra.
Hi ha un límit, el manco per mi, hi ha un límit,
has
que són els drets humans.
Exacte, has de saber on porar la bandera vermella, per dir-ho d'alguna manera, està clar.
La frontera.
La frontera. Bé, està clar que no podem agradar a tothom perquè no som croquetes i una persona t'agradarà més o manco, una persona te semblarà simpàtica o no, però no xerran d'això. No xerran de coses banals o sense importància, sinó de coses molt més grosses. En el cas de Picasso, ja que Rosalía xerrava d'ell, molts testimonis apunten que va exercir violència física, psicològica i fins i tot econòmica contra les dones amb qui va conviure o viure o va ser amant o el que siga. I això ja no és una marotada menor, perquè hi ha qui diu que tot això també es veu reflectida a la seva obra, que no només a la seva vida, que també està dins del seu quadre, vull dir. Bé, hi ha anàlisis que expliquen que Picasso, i ho he posat entre cometes, però ara ho explic, devorava o aixafava a les seves parelles també artísticament. És a dir, que a la biografia, o que la biografia no queda fora de la seva obra, sinó que forma part del que estem mirant. Si tu ara vas a una obra a una exposició d'en Picasso, aquesta violència que exercia està estretament vinculada a la seva obra. Bé, jo aquí vos he de dir que...
Guernica també és violència pura i dura.
Bé, jo vos duc un parell d'exemples
sí,
contra dones,
bé,
no? En aquest
sí,
cas,
que,
violència,
que,
perquè era...
Tot això és molt complicat,
sí.
Bé, perquè és un episodi històric.
Exacte, però bé, hi ha gent que estudia història de l'art o que simplement ha indagat i té coneixement detallat d'allò que vos estic explicant. Jo, per exemple, no és el meu cas, jo no he estudiat mai història de l'art, ni tan sols a l'institut, però vos duc un parell d'exemples perquè sí que m'he volgut informar, he volgut saber d'allò que vull parlar avui, no? Bé, i d'entrada, la primera parada d'en Picasso. Va ser en Fernand Olivier, un artista, en aquest cas en Picasso, mogut per la gelosia i el control, la tancava a l'estudi per tal que no pogués sortir i fer de model per altres artistes. I d'aquella època és l'obra, per exemple, Les senyoretes d'Avignon. Clar, prohibint-la anar a fer feina, la privava d'independència econòmica i això la feia depenent d'ell. Val? Això és un exemple, primer exemple. El segon seria Nolga Kokhlova, que no sé si ho dic bé, però bé, va ser la seva primera esposa, en la que se va casar. Aquí hi ha molta violència simbòlica. Era una ballarina aristòcrata en qui se va casar el 1908 per elevar el seu estatus social i quan ella va deixar de ser-li útil, vos ho podeu imaginar. Bé, primer la pintava en línies suaus i tendres, vos els primers quadres de Nolga, Retrato Olga, i tu dius, ah, que mona, que senzilla, que guapa, que... no sé. Però la va començar a dibuixar fragmentada, xapada, amb molta agressivitat visual. Obres, per exemple, si veus Retrat Olga a una butaca i després veus dues obres també titulades de la mateixa manera, veus totalment una cosa contrària. Un bust d'una dona, per exemple, en què té un bony en el cap i el cos tallat. Vull dir que mos pareix artísticament modern o el que siga, però que també hi ha molta simbologia. Se varen separar, però mai varen divorciar-se perquè ell no volia cedir part de la seva fortuna a Olga. Vale? Tercera dona, Mari Terès. Ella tenia 17 anys, ell 55. La representava com una nina innocent, vulnerable, però amb molt de símbols sexuals explícits, per exemple, amb un penis a la cara. La va abandonar el 1970, va tenir una filla amb ella, i el 1970 la va abandonar perquè a França se va instaurar una llei que obligava a pagar manutenció per fills, encara que no fossin del matrimoni. Vale? Després vien a Dora Mar, Destrucció psicològica. La història diu que el quadre de la dona que plorava representant el sofriment de la guerra, però ella mateixa va confessar que el quadre reflectia la seva devastació emocional perquè l'artista la colpejava físicament, fins a deixar-la inconscient. Això està documentat. No és que jo ara venga aquí a contar-vos una història sense tenir explicació darrere. Ell mateix va dir públicament que Nadora sempre era, o que sempre seria, per ell una dona que plorava. Les dones màquines de sofrir. Ell tenia aquesta explicació per a les dones que eren vulnerables. Vulnerables, però a les que les apallissava. Uh-huh. I François Gilot, ja és el darrer exemple. Tenia 20 anys quan ell en tenia 60. Va ser l'única que va tenir el valor, per dir-ho d'alguna manera, d'abandonar-lo voluntàriament. Ell la pintava com un cavaller amb armadura perquè deia també en Picasso que se queixava però que no se doblegava davant d'ell. No acceptava que l'hagués deixat i va fer de tot per destruir la seva carrera professionalment, fins i tot pressionant en els galeristes perquè llevassin les seves obres. De fet, algunes obres de François que hi havia a casa seva les va destruir perquè no poguessin ser exhibides. Hi ha un llibre de la neta d'en Picasso, explicant una mica la vida del seu predí, i deia del seu predí que sometia a les dones i a la seva... que com que reprimia la seva sexualitat animal, no? Les domesticava, les devorava i llavors les aplastava en els seus quadres. Per tant, aquí és complicat separar artista d'home. Per què hem portat aquest exemple? Perquè na Rosalia parlava d'ell, no? I com que justificava. Aquí és mal de fer justificar.
És mal de fer, de tota manera també és important el context. Estan parlant d'una època en què el masclisme era la moneda de canvi habitual, cosa que llegim i t'hem escoltat mos horroritza, però malauradament a la societat contemporània de Picasso això tampoc l'horroritzava tant, perquè les dones eren concebudes encara en aquell moment, encara que hi hagués l'inici del feminisme, de la lluita per la dona, hi havia molts homes que es consideraven com a coses, com a propietats. No. I de fet és allò que va fer Picasso tota sa vida en les seves parelles.
I que després, darrere de tot això també hi havia la justificació de geni, no? És que és un geni, és que té mal caràcter perquè és un geni. Això també s'ha sentit a dir moltes vegades,
segurament,
no?
Segurament, a veure, un geni.
I moltes vegades he pensat que sigui en defensa tant Picasso perquè no se desmunti el negoci dels Picassos. Perquè si tu tens un Picasso i tens una obra d'art d'un artista que ens ha enlat, passes una mica de pena que se devaluï allò que tu tens en casa teva i que perdi valor pecuniari.
Hi ha molta d'obra de Picasso.
N'hi ha
crec
molta.
Que no hi ha cap museu que no tingui un quadre de Picasso.
No, que cada vegada que se'n ven un se paga una mortarada per una obra de Picasso que va ser un artista prolifiquíssim.
Moltíssim.
Bé, per tant, dit tot això, podem fer veure que no sabem tot això d'en Picasso, o bé, també pot ser no tenint informació, que és allò que dèiem abans, que no tothom té tota informació, tot el context per parlar d'una persona, o separar-ho és una excusa per no complicar molt sa vida. Doncs, per jo, aquí està el dilema. Si s'obre ja dur aquesta càrrega, separar-la no és tan innocent. Pot ser no és una decisió artística, sinó una manera de mirar cap a una altra banda, simplement.
O també que haurem de començar a mirar certes obres a partir d'un cert context.
Exacte.
I que no mos passi com en Rosalia, que deia, he parlat de coses de les quals no en tinc ni idea. Doncs a partir d'ara, s'haurà d'observar Picasso, convendria tenir en compte aquest background, sobretot per entendre les diferents èpoques i les diferents dones que ell retratava en els seus quadres. Ara, també t'he de dir una cosa, Joana Maria Marató Munà. Si començam a revisar tots els artistes del passat en les ueres liles d'avui, t'he de dir que no mos quedarà ni una playlist.
Exacte, totalment.
Perquè jo fa mesos que no escolto en Julio Iglesias, per exemple.
Clar, perquè també t'has parat aquesta bandera com a senyal d'alarma, no?
Una mica. No m'he parat cap bandera, però
bé,
a mi...
Bé, per tu és una bandera.
Jo t'ho dic, hi ha coses que no m'agraden.
Però tampoc se tracta de cancel·lar-ho tot, no? Sinó de ser conscients quan des tu abans...
No és un tema de cancel·lar o no cancel·lar. Jo, escoltant ara Julio Iglesias, no estic còmodo.
Ja, no.
Per tant, l'experiència artística també el que t'ha de fer és donar-te una mica de conhort, t'ha d'elevar de certa manera i t'ha d'agradar. A mi el que me passa és que quan conec certs detalls de sa vida privada o de com s'han comportat certs artistes, a mi s'obre deixa d'interessar-me perquè deixa de conhortar-me. I clar, per mi l'experiència artística és important.
En el final et saber que hi ha darrere allò que consumim. O sigui, pot escoltar, pot mirar, pot gaudir, però
sí,
en
però,
context.
I també podem anar a veure una obra d'art sense saber qui és el seu autor i gaudir-la,
sí,
i disfrutar-la.
Sí, òbviament.
Vull dir que...
Això és el que deies New Criticism. Obra, però després hi havia diferents teories de la crítica artística que allò que deien és que el context és important, la teoria de la recepció, allò que deia és que fins i tot la portada d'un llibre ja t'aportava informació d'aquella experiència literària que no farem amb un quadre.
I jo també te dic una cosa, en el final pensa que ni idolatrar cegament ni fer veure que no passa res si vos demana qualque... si vos passa, sí. No, si vos demana...
És que ara he vist el final de l'exemple que has posat.
No, és que si jo vos demano qualque contradicció o dilema que tingueu en qualque geni, artista o músic, no sé si seríeu capaços de dir-me, mira, a mi m'agrada molt aquest músic, però tenc que... Ara tu, Xisco, ho has dit, no? Tenc aquesta red flag, que jo abans escoltava en Julio Iglesias, ara no l'escolt. N'hi ha cap altre que...
I me sap un munt de greu, perquè a mi Julio Iglesias m'encantava, però jo ara no l'escolt còmode. No és un tema de dir... No és un tema de...
Sa cançó no és que no siga bona, no?
No és un tema de dir, ah, ho faig com a... Tu què deies, com a bandera. No, és que ja és un tema com forma personal, que per mi escoltar De niña a mujer o escoltar Abrázame, ara mateix sabent lo que mos han explicat, té un significat totalment diferent.
Clar, tenir contest, tenir ui crític, ni idolatrar, ni...
Però això només és perquè la gent no digui res a Rafael, o que en Rafael calli, per favor. No digui, jo no puc perdre més llençols en cada bugada.
Bé, jo, ara que ho d'en Xisco, jo tenc una contradicció en aquesta vida, no me n'amac, no és la primera vegada que ho he dit, i també, per ventura, vos cridarà l'atenció, no? Perquè és un dels artistes que m'agrada, sí, per mentida, però sí, però per jo també hi ha una red flag amb Miguel Bosé. Sí, m'he dit tantes vegades que... Però per què? Per mi té una red flag molt gran per la manera en què ha estat pare, bàsicament per això. Però hi ha més exemples, hi ha moltíssims exemples. Ara me ven al cap, en Woody Allen, en Roman Polanski, en Kevin Spacey, i si voleu explicar
Kevin
un poc...
Kevin Spacey surt a Marga Navidad, m'han dit.
No, Kevin Spacey surt a Torrente Presidente.
Torrente Presidente.
Si hi ha qualcú que rescati gent que ensalada del món mundial, en Santiago Segura.
Sí.
En Santiago Segura. Seguro que ell és de rescat, en Santiago Segura.
Mira, si me deixau... Ara seguir avançant.
Sí, sí, sí.
No. Si me deixau, si m'ho permeteu...
Una notícia de darrera hora, t'arriba
no,
del mòbil.
No, calla tu. No, ara seguirem en sa llista, però és vera que ja sabeu que sempre que qualcú mos escriu mos agrada comentar-ho, m'agrada molt donar veu als nostres oients. De fet, havia demanat en el sumari que si qualcú volia dir la seva, que ho fes. I tot tenim
favor,
un missatge.
Habla, pueblo, habla. Tu, jo sé el mañana.
Habla, negata, Jaume, amor, diu, és molt fort que tinguis el coratge, però de retratar de manera pictòrica la violència que exercia damunt les dones, en aquest cas en Picasso, i que això li donés gran part del reconeixement mundial que té, tota la raó. A Rosalia li convendria escoltar ses marotades, diu, oh, m'encanta. M'agrada aquest missatge, li aniria millor. Molt bé, gràcies, Cata Jaume.
Però que en aquest Jaume s'ha passat de pilota, des d'aquí t'ho dic, Cata. Només espero que m'envies a mi un missatge d'aquest tipus.
Bé, llavors, en Woody Allen, no?, acusat durant dècades d'abusos, continua generant divisió entre qui separa el seu cinema de la seva vida personal. Roman Polanski, condemnat per abús sexual, tot i així, ha continuat rebent premis. Kevin Spacey, múltiples acusacions de conducta sexual inapropiada, la seva carrera va quedar pràcticament aturada. Michael Jackson, acusacions d'abús infantil, debat constant sobre el seu llegat musical. Per cert, aviat tindrem una pel·lícula, no?, que conta la seva vida. Després hi ha Chris Brown, que va agredint a Rihanna, continua tenint èxit malgrat la controvèrsia que se va generar al voltant d'aquesta agressió. Na J.K. Rowling, no?, que té aquelles polèmiques declaracions per les seves opinions sobre la identitat de gènere. Hi ha molt de fans dividit, no?, sobre la seva obra. Hi ha molt de seguidors de la saga de
Harry Potter,
que ara no m'ha sortit. No, serà que a meva no hi hagi Harry Potter. Tots els llibres, totes les pel·lícules i tot, però perquè agrada molt a la meva filla, al meu germà també.
Tu li expliques a la teva filla, en aquest cas?
Sí, n'hem parlat. Fins i tot una vegada va sortir unes declaracions d'ella i en varen parlar. Sí, que a casa parlàvem molt d'aquestes coses. I hi ha més gent, Caravaggio, per exemple, geni del barroc, i també era un homicida, o Egon Schiele. A mi m'agrada molt, per exemple, en Egon Schiele. Tenc algun... Anava a dir qualque quadre, no. Tenc qualque còpia per ca nostra, no.
És que ja me vaig a roba policia intentant protegir ca teva.
No.
Perquè tinguis Schiele's originals.
No. Idò, en aquest cas, acusat d'abusos a menors. S'obre també està molt, molt marcada per la sexualitat i la transgressió, no? Però, clar, si ho veus amb unes ueres... innocents, per ventura no tan temps, que tenen en comú tots aquests personatges que vos he anomenat, i que en tots els casos apareix la mateixa pregunta. Podem admirar sobre ignorant l'autor o conèixer la seva biografia canvia inevitablement com la veu i com la percebem?
Estàvem obligats a conèixer la biografia d'un autor per acudir a la seva obra.
No, això ja m'han dit en el principi, Margalida. No és
obligats,
no.
No
és que no estiguem obligats.
És necessari.
És que per ventura ni tan sols. Vull dir, mira, fa poc també, Roshan Red. A mi m'agrada moltíssim Roshan Red. Fa poc vaig saber que ella ha anat a moltes manifestacions a favor de... O sigui, contra l'avort, i ha fet unes declaracions al respecte que ja me diuen que és de 1840 i m'ho crec, clar. I tot el seu públic majoritàriament són dones i homosexuals i l'han cancel·lada bastant, precisament per això, no? Perquè en el final tu te penses que estàs escoltant una cosa i darrere hi ha una altra.
Sí,
però bé, és que clar, se tenen dilemes.
No, Atendirem, però això són coses totalment matisables.
Sí, una cosa és
que tu, una cosa és que tu com a artista t'aporicionis en certes, lo que serien, jo que sé, certes escoles de pensament, o que tu estiguis en contra de l'avortament, i l'altra és que tu hagis matat, hagis mort qualcú, o hagis estat un abusador crònic en totes les parelles que has tingut a la teva vida. Crec que també es contesta és important, però també si tot et censura...
Llavors tu poses la bandera, Xisco, no. El que deia abans.
I
tu pots
posar
la bandera aquí o allà. I per
si
tu...
tot et censurable, res et censurable.
No, però has dit abans una cosa molt interessant i per això també la línia la posa aquí, els drets humans. Avui
totalment.
Dematí que hem parlat amb el bisbe, també mos parlava de que tot té una línia per on passen els drets humans. Tot allò que vagi en contra com humans és que és inevitable que tu intentis defensar-ho. Però bé, cadascú posa la bandera allà on la vulgui. Jo, ja per acabar, no hi ha una resposta única, no podem mirar... Si hem de respondre, si podem mirar sobre ignorant l'autor, no hi ha una resposta única, tot és matisable. Hi ha qui se para completament, qui no pot fer-ho, i qui se queda en un punt intermedi, consumir l'obra, però amb consciència crítica. En cap cas, crec que això està bé que també se matisi. Crec, però, que l'obra no deixa de ser bona perquè el personatge sigui d'una manera o d'una altra. Abans la Margarida parlava, Picasso era un geni, sí, era un artista, però darrere també hi havia un abusador. Ja per acabar.
Jo crec que també difereix molt la percepció que tenim. Si en Picasso l'haguessin cancel·lat quan era jove, estic convençut que no hagués arribat a ser geni que va ser.
Clar,
per tant, també la percepció social que tenim de sobre també fa molt.
Clar. Però, com que es poda que tenia, no hagués pogut per més que l'haguessin cancel·lat. Vull dir, de fet, ell és qui cancel·lava les dones que tenia. De fet, a Rosalía, quan fa aquest comentari, no l'hagués pogut fer a l'època d'en Picasso, perquè en Picasso l'hagués anul·lada per complet en Rosalía.
L'hagués tancada. I l'haguem dibuixada, aixafada dins
d'un... Jo només tinc una petició.
Pares.
Artistes del món, no faceu entrevistes. I mira que van contra nostre.
No, no diguis això.
No necessit conèixer tant de detall de la vostra vida. El misteri és important. Amb horitzontal i a sa vida. Ho dic perquè la gent té tendència a contar massa coses.
Exacte.
I no vos caseu amb un escriptor.
Exactament,
escriptora.
Perquè si no acabareu sent protagonistes d'una novel·la.
D'unes cartes
d'amor. Exactament.
D'unes cartes d'amor. Bé, sigui com sigui, que cadascú faci el que vulgui, però... que com a mínim, si pot, que intenti saber què hi ha a darrere. Sigui d'una Pantoja o sigui de qui sigui.
Sí. Per cert, heu vist el documental de la filla d'Antonio Flores?
El vaig veure i vespre.
Jo
també. Me va encantar.
Jo també. És que ara el tenc de dins.
El documental de la filla d'Antonio Flores. Ah,
sí. Flores per Antonio.
Sí, és que clar, ja he dit Pantoja, dic ara m'estan xerrant.
No, perquè... Atento a les d'estar àgil.
Jo el vaig veure en el cine
i m'agrada
moltíssim.
Ah, que sí, està molt bé. I també...
Que guapa aquesta nina. Que guapa.
Sí.
Que guapa per de dins, vull dir.
Però també quina reflexió familiar i quina remoguda.
És com un aquelarre.
Que allà,
sí. En mi moment, quan estan ses ties parlant, clar, jo que som molt d'Anna Rosario i que vaig estar...
I que
vaig ser molt d'Anna Lolita en el seu moment, t'he de dir que a mi m'ha volat sol de punta.
Família meravellosa. No tant com sa d'Anna Pantoja, per cert, Lluís, que no és que no mos fixem en que també hi ha artistes que fan coses i que no mos agraden.
No, i ses imatges d'Anna Lola Flores, és que...
La Lele, no, que li
de...
Ole.
I que sa pradina li digués ole, perquè sa pradina no li feia ole, és que és meravellós, és que té detalls espectaculars.
Mireu-lo, teniu a Movistar Plus, ho podem dir.
Sí, ara, moltes plataformes.
Jo és que el vaig veure ahir entre ses publicitats d'Ivetres, però bé, vaig aconseguir veure-lo...
Sí, perquè és curtet.
A les dues de sa matinada vaig acabar de veure el documental.
Escolta, i com que sa vida i ses persones som una contradicció, jo m'acomiat amb aquest Com un lobo de Miguel Bosé.
I jo sempre.
Adéu.
Ràdios Participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Fantàstic. No el van separar mai més.
El Guateque Musical.
Posem un pot de música per acabar aquest programa i avui m'ha cridat l'atenció el títol d'aquest Guateque, però és que està dedicat a l'aprenentatge, així com.
Així és, perquè avui n'és el Dia Mundial i per això li dedicarem la nostra selecció musical d'avui a un verb meravellós, com és aprendre. I començarem per allò més bàsic, una cançó que es diu Aprendre, a qui Lluís Llach li canta d'aquesta manera. Escolta-ho.
Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba, que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida.
Armando Manzanero, el salsia, va ser el rei del bolero i va llegar-nos aquest himne dedicat a l'aprenentatge amorós. Que soni Contigo Aprendí.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna.
I per aprendre qualque cosa, el primer que necessitam és una bona disposició, sobretot i tenir voluntat d'adquirir aquests coneixements. Com canta Gerard Quintana a Voldria Aprendre.
Voldria aprendre a construir cada moment que sé que et fa feliç. Voldria aprendre a rebutjar allò que tinc i no he necessitat. Estripar les lleis que no hem triat. Ajuntar les mans per arribar. No costaria tant.
Hi ha molt de sistemes pedagògics a l'hora d'aprendre, però cap com fer-ho cantant en companyia de la gran Teresa Raval i el seu Vamos Aprender Cantando.
Cambiando de pieza a cabeza, de rojo y blanco pintaré las aulas y la pizarra de un azul chillón. De rojo y blanco pintaré las aulas y la pizarra de un azul chillón.
Vamos a aprender cantando con la luz del sol jugando.
M'encanta la cara d'en Junkers, perquè, clar,
estic desubicat,
tu no vares viure Loca por el circo, no, una gran pel·lícula de Teresa Raval, sí, que va marcar una generació com la meva. No sé si ens l'estia era massa gran,
jo...
Loca por el circo.
Bé, jo no Teresa Raval la vaig veure, sí, però...
Jo la pel·li m'ha encantat.
Ja era més gran, clar, dos anys.
I tenia una pel·lícula. Era una pel·lícula que s'ha de Loca por el circo. Jo estava supertrist perquè els meus cosins tenien el disc. I a mi mai me varen comprar el vinil de na Teresa Raval. I sempre que anava a casa meva predina jove, escoltava aquest disc.
Mm. Però així, tot saps la cançó sencera.
Home, este colegio de color tristeza, voy a cambiarlo de pies a cabeza.
Ara vamos a aprender cantando, m'agrada molt. És un lema...
Meravellós.
Molt bo. Sí, sí.
Com la següent cançó d'ara.
Exacte, perquè res millor que aprendre junts en companyia de na Maria Bimboyers.
Han d'aprendre junts, aprenen junts, que no hi ha camins difícils si som bons. Aprenen junts, aprenen.
I es poden aprendre a fer moltes coses, com per exemple volar, Learning to Fly, de Bonnie Tyler.
Hi ha assignatures més fàcils d'aprendre que d'altres i una de les que més costa és aprendre a escoltar. Així ens ho canten els Ramones a Learn to Listen.
I tancam ja la paradeta amb l'aprenent Malú, que ens canta una cançó que Alejandro Sanz va escriure específicament per ella. Me has enseñado tú has sido mi maestro para hacer sufrir, diuen uns versos d'aquesta cançó que tots hem cantat qualque vegada, post-ruptura.
Sí, això per mi, jo crec que no sé ni quina cançó és.
Jo espero que me la cantin.
Una cosa, te voleu deixar de boicotejar el guió d'aquesta secció? No fitxo quan escriviu altres. És que...
Que sonis la cançó.
Aprendit?
Vinga, aprendit.
Llàstima
que
em queda
fora. Sofrir és perquè no m'ho canti, no?
Però
que sigui el maestro, sí.
Però sempre està bé tenir una cançó de desamor.
Sempre.
Gràcies, Xisco.
Fins demà.
Fins demà. Celestí.
Fins demà.
Toni Cardell, demà tornem a una ferrada. Gràcies.